Pope Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs escoltant Herrera en Cop en la seva edició al Maestrat. En els pròxims minuts anem a parlar d'Alcalà, de Xivert al Cossebre i d'un tema sanitari per a les nostres comarques. I, per supost, també estarem a la ciutat de Benicarló per tal de parlar del pla estratègic per aplicar un pla de transparència. Comencem. Cope Vinaròs, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'alcalde d'Alcalà de Xivert al Cossebre, Francisco Juan Mars. Francisco, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Compta'ns, perquè des de l'Ajuntament d'Alcalà al Cossebre continueu reclamant que la Conselleria de Sanitat posi una SAMU a la localitat d'Alcalà de Xivert i sobretot parleu de motius de distància amb respecte al que és l'Hospital de Vinaròs i el de Castelló, no?
Així és, i en primer lloc el que vull deixar clar és que no se tracta de la lluita entre pobles. Així, tot pareix indicar que la conselleria va ubicar una nova base a Torreblanca. Entonces, vull fer una sèrie de reflexions, de preguntes que ens estem fent molts veïns. Per què decidís conselleria ubicar dos SAMUs juntes, és a dir, únicament a 12 quilòmetres de distància, una en Oropesa i una tant Torreblanca, i deixe tota la costa, en moltíssima població, és a dir, tota la costa, fins a l'Hospital de Vinaròs, a 45 quilòmetres, que és algo que cap professional pot entendre. Per això, quan es posem i demanem la ubicació en Alcalà, és perquè és una reivindicació que estem fent des de fa molt de temps, i ja va haver una experiència pilot en Alcossebre, i a més, ubicar-la en Alcalà significa que retalla les distàncies, que dona una resposta més ràpida ante urgències, i tal de referència, que és Vinaròs, està a 30 i algo quilòmetres, 30 i pocs. A més, la població durant el temps d'estiu augmenta considerablement. Entonces, quina és la justificació que té la conselleria per augmentar les distàncies respecte a l'Hospital de Vinaròs? Si fem un repàs ràpid, veiem que el Departament de Salut de Castelló té dos en la capital, que és normal, que és on hi ha major població. A 20 quilòmetres té Oropesa, i ara l'imposa a 12 quilòmetres una en Torreblanca, al parecer. I el Departament de Salut de Vinaròs ne té una en l'Hospital i una en Sant Mateu. Entonces, lo que tots els veïns estem veient és que pareix que el mapa sanitari de la Generalitat Valenciana acaba en Torreblanca, en el Departament de Salut de Castelló.
I sí, no, perquè l'altre no estaria posat a l'interior, diguéssim, i no se dona servei a la costa.
Efectivament. I no ho diem a totes hores, perquè és que és incomprensible. Dos juntes en 12 quilòmetres i deixa l'altra distància a 45. A més, una vegada més, que és el que demanem, que una miqueta de sensibilitat és al nord de la província, que no, ja són tots prou conscients de que estem en infraestructures i quan es serveix. El que fan ara és un pas més en discriminació. Per això demanem aquesta sensibilitat per a que la realitat sanitària del nord de la província, que no ho dic més, no només jo, sinó que ho diuen inclús sindicats, on se queixen de falta de personal, de falta de mitjans, pues, era demanar-los que recapaciten, no només a 12 quilòmetres, tanquen el Departament de Salut i s'obliden del Departament de Salut de Vinaròs, és a dir, del nord de la província, on els veïns també tenim un dret. I més en un tema tan vital i bàsic com és la sanitat, per això els demanem ixa reflexió. Crec que és la ubicació adequada i, a més, de justícia. 12 quilòmetres dos juntes davant d'una distància de 45 quilòmetres. És que no ho entén ningú.
Paco, ja que estem parlant amb tu de temes sanitaris, també des de l'Ajuntament d'Alcalà al Cossebre esteu ultimant amb el Departament de Salut el conveni per tal de posar en marxa la unitat d'hospitalització domiciliària. Heu cedit un vehicle, no?
Efectivament, són objectius. Tot el que és el tema sanitari és algo que preocupa a tots els veïns i, per tant, com a responsables de gestionar el poble, és algo que molts preocupa. I ja fa molt de temps, estem parlant de dos anys i mig que tenim conversacions i al final hem arribat ja pràcticament a tancar-ho. Hi havia un obstacle, que era l'ús d'un vehicle per lo que eren els professionals de la unitat hospitalària domiciliària. Entonces, el que farà l'Ajuntament és que farem la sessió del cotxe per desbloquejar aquest tema, en el qual pràcticament portem les últimes setmanes reunions amb la subdirectora de l'hospital i ja pràcticament està tancat el conveni, i en pocs dies, pràcticament en octubre, es posarà, nosaltres farem la sessió del vehicle, la sessió d'ús del vehicle, i en octubre començaria el servei d'hospitalització domiciliària hasta Alcalá. En un principi serà hasta Alcalá, els professionals ens han exposat que només pot ser hasta Alcalá, pues per lo menos donem ja un primer pas per a donar servei al nucli d'Alcalá i esperem en un futur pues, poder arribar a donar servei també hasta el nucli d'Alcosebre.
Doncs Francisco Juan Mars, alcalde d'Alcalá i Cosebre, gràcies per estar amb nosaltres a Cope Vinaròs. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mediodía. Cope Vinaròs. Estar informado.
Te contem a continuació que l'Ajuntament de Benicarló ha posat en marxa un pla estratègic per a impulsar la transparència dins del que és l'activitat pública. Això comporta, evidentment, l'adopció d'una sèrie de mesures organitzatives que són necessàries per a garantir el dret d'accés a la informació pública. Ens dona més detalls Marta Escudero, que és la regidora de Serveis Informàtics de l'Ajuntament de Benicarló. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Us heu posat mans a l'obra, no?, per tal de començar a poder aplicar el que és la transparència. Tenim ja un primer pas que és aquest portal de la transparència, però ara el que voleu és un pla estratègic que d'alguna manera doni les línies de treball, no?
Exactament. Vam començar el pla de transparència, vam veure que teníem moltes accions que volíem abordar i vam decidir que tot això havia de quedar replegat en un document on se temporalitzarà una miqueta quan anàvem a ficar en marxa aquestes accions, quins terminis ens posaven i quines anaven davant de nosaltres. Per tant, vam construir aquest pla de transparència que està penjat a la web municipal, on està pues, això, la feina que pensem fer en 2016, 17 i 18, en quant a les accions en transparència. Està dividit per fases i estem en la primera fase ara mateix treballant-la.
En aquesta primera fase, quin és el tipus de treball que esteu executant, Marta?
Pues este primer treball és un treball, més intern dins l'administració. Tenim una administració en la transparència no s'havia treballat mai. Si partim d'un nivell, estem baix zero ara mateix en quant a cultura de transparència dins de l'Ajuntament. I el que hem de fer és pues, una miqueta engegar tots els procediments i protocols de transparència dins de l'administració. És a dir, que dins dels protocols normals d'administratius pues, estiga també el de publicar la informació a la web. Per tant, el que estem fent és, primer hem fet una fase de diagnòstic, àrea per àrea, mirant a veure quina és la documentació que falta per elaborar o que falta per penjar a la web. Després vam fer també una jornada formativa per als tècnics de l'Ajuntament responsables d'aquests indicadors per tal de que puguen saber a quines lleis estan acollint-se, quines estan incomplint si no se publiquen les dades. I vam voler fer un pas més enllà i fer també una jornada formativa per als polítics, tota la corporació, no només la part que estem en equip de govern, sinó també l'oposició, per tal de poder tindre també una mica tota aquesta visió en quant a la legislació i en quant a l'estat i la situació que tenim actualment a l'Ajuntament. De manera que la visió fora conjunta, la que tenen els funcionaris, en la que tenim els polítics i en la que ha de tindre la ciutadania en quant a lo que és la transparència.
Quan veurà el ciutadà de peu això palpable? Sí. És a dir, quan notarem eixa transparència? No sé si a través de la pròpia web municipal a lo millor, no?
Sí, hem de començar a veure-la en quant a compliment d'indicadors. Com diem, aquest diagnòstic que hem fet inicial mos ha aclarit moltes coses. Hi ha molta documentació que tenim elaborada als departaments, però no s'estava penjant perquè simplement no hi havia aquesta voluntat política de poder tirar endavant això. Per tant, el primer pas ja serà veure aquest compliment que tenim, que ara mateix estem sobre el 18% de compliment de lo que és els indicadors de transparència, pues, poquet a poquet la gent veurà que anem complint indicadors i, clar, aquests indicadors porten detrás una informació. Per tant, la gent veurà que poquet a poquet està més informada. Per exemple, els pressupostos municipals ja estan penjats a la web, cosa que no havia passat mai fins ara. Després també tenim planejada una segona fase ser partícipa la ciutadania de tota aquesta transparència. Per tant, hi haurà unes jornades formatives també per a la ciutadania, formatives i informatives, d'on trobar la informació, de quina manera i què és el que esperem de resposta d'ells, perquè també hi haurà una part d'auditoria ciutadana que volem que es facin a l'Ajuntament.
Sí, perquè després falta, no?, que siga la pròpia ciutadania la que s'impliqui amb l'Ajuntament i a lo millor participe dels processos que vosaltres feu com a govern obert, no?
Exactament. Nosaltres volem que ens diga la ciutadania si la informació que estem oferint-los els és útil, l'estan podent utilitzar bé i els serveix per alguna cosa, perquè moltes vegades els indicadors de la llei es pot dir que hem de presentar uns documents, però després a la ciutadania realment li interessa a nosaltres. Entonces, volem tindre aquest feedback de comunicació i després volem pues, que en tota aquesta informació que té la gent tinguin molta més solvència a l'hora de poder participar en els processos de l'Ajuntament, en els afers públics i en com estan gestionant els diners públics que són de tots.
Marta Escudero, regidora de Serveis Informàtics de l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
la una, a las 12 en Canarias.
La información continúa en Mediodía COPE.